Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de temperatura alta per l'època de l'any. En general farà bon dia amb alguns núvols alts a la tarda i temperatura que pot superar els 30 graus a l'interior del Baix Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 13 de setembre del 2021. Tornem de vacances nosaltres i tornen de vacances els alumnes. Per tant, molta sort a les persones, que els nois i noies que ara mateix ens estiguin escoltant, preparant-vos per anar cap a classe. Ara mateix fan 22 graus a Palafrugell, 20 graus a la Bisbal d'Empordà i 22 graus a Pals. Com us dèiem, tornem de vacances amb les piles renovades, amb moltes novetats en aquest supermatí. Bé, tampoc no moltes, però algunes sí, que anireu descobrint, sobretot a nivell de col·laboradors. Incorporem Dolors Bassa i molta gent més, també. Ja veureu, us ho anirem descobrint al llarg d'aquest supermatí, que durarà des d'ara fins al final de la temporada, per portar-vos la informació més rellevant, la informació més objectiva i imparcial que puguem, d'aquí del Baix Empordà, perquè sapigueu, perquè servir de pol de comunicació, de pol de punt de trobada entre totes les visions que conformen aquesta terra nostra. Nosaltres tornem de vacances, molta gent marxa de vacances ara, les persones que s'han dedicat durant l'estiu al sector turístic. Avui volem fer balanç de com ha anat la temporada turística i ho farem amb la Judit Lloberol de la Unió d'Empresaris de Turisme de la Costa Brava Centre. I com sempre, doncs, com que és dilluns, recuperarem una de les nostres seccions que vam estrenar l'any passat, la de les veus de l'Empordà. Aquest any anem cap a Pals. A les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El que fem ara, com sempre, és saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
En Miquel Quaranta, bon dia també.
Bon dia i bona tornada, Dani.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Ràdio Capital comença avui nova temporada radiofònica.
Doncs sí, i ho fem amb nous programes, la incorporació de nous col·laboradors d'opinió, el retorn de govern i oposició i la voluntat de traure els joves de la comarca cap al món de la comunicació local. D'aquí un moment, tots els detalls.
I moltes coses d'aquestes passaran des del nou estudi, des del nostre estudi de Palafrugell, que aquest estiu doncs hem aprofitat moltíssim, que segur que heu pogut venir a visitar si us ha donat l'ocasió, també veure'l a través de les xarxes socials, perquè n'hem fet moltes entrevistes i hem explicat moltes coses des d'allà. Doncs bé, precisament a Palafrugell estan a un pas per ampliar, han fet un nou pas per ampliar el CAP.
El ple de l'Ajuntament ha aprovat la cessió gratuïta dels terrenys on es vol ampliar el CAP a CatSalut. Són uns terrenys situats just al costat de l'actual CAP i que ocupen 418 metres quadrats.
S'han detectat intents d'espoli a la ciutat ibèrica d'Ullastret, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.
Va ser durant el mes d'agost passat quan en un control rutinari al jaciment de l'illa d'en Reixac, que és un sector no visitable, membres del personal de la institució patrimonial van detectar l'existència d'una trentena de forats que podrien ser susceptibles d'una temptativa d'espoli amb detector de metalls.
Déu-n'hi-do. Verges encetarà un diàleg sobre el comerç i l'economia del municipi.
L'objectiu és identificar quins són els reptes que el futur planteja i com s'hi podria donar resposta. El programa es diu Estratègia Verges i està finançat per la Diputació de Girona i l'Ajuntament i té tres frases amb previsió d'acabar a finals d'octubre.
Esperem demà poder entrevistar l'alcalde de Verges, l'Ignasi Sabater. Una cinquantena d'estrangers s'uneixen a una plataforma internacional de SOS Costa Brava.
L'entitat SOS Costa Brava ha estrenat aquest dissabte una plataforma internacional on ja s'hi han unit una cinquantena d'estrangers. La idea és que el conjunt de voluntaris, conscienciats amb el patrimoni ambiental del litoral gironí, s'impliquin en les accions de defensa del territori.
Doncs bé, precisament sobre la Costa Brava, La Tramuntana Justa, el batec de la Costa Brava, aquest documental, guanya el premi al documental biogràfic al Terres Festival.
El documental ha estat dirigit pel periodista i patró de la Fundació Comas Matamala, Josep Puigbó. L'audiovisual actualitza els continguts del llibre, publicat l'abril del 2013, i tracta el futur de la Costa Brava des d'una òptica transversal i multidisciplinària, amb la figura de Comas com a fil conductor.
Música. Nou ofegament mortal a Roses, de fet a la Costa Brava, en aquest cas a Roses.
Amb aquesta víctima ja han mort 21 persones ofegades a les platges catalanes des de que va començar la campanya el passat 15 de juny i que acabarà el proper 15 de setembre.
Dissabte vam viure la Diada amb actes arreu del Baix Empordà. Les administracions gironines es van unir per reivindicar precisament la unitat per avançar cap a la independència.
Va ser un acte en què van participar l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Delegació del Govern. Com dius, es van reivindicar la unitat. Les administracions, però, han posat alguns matisos a l'hora d'aconseguir aquesta unitat.
Després les ampliem. Palafrugell homenatjarà la figura de Josep Lois.
El municipi acollirà un acte d'homenatge a la figura de Josep Lois, vinculat a Palafrugell per haver treballat a l'Ajuntament des de l'any 1988 i per la seva implicació en els esdeveniments culturals i fotogràfics del municipi.
L'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell celebra el seu 60è aniversari amb una publicació sobre la seva història.
Sí, durant aquest estiu s'han fet diverses activitats per celebrar la commemoració del 60è aniversari i el divendres 10 de setembre es va presentar una publicació amb la història de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. Sí, durant aquest estiu s'han fet diverses activitats per celebrar la commemoració del 60è aniversari i el divendres 10 de setembre es va presentar una publicació amb la història de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
Supermatí.
Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Amb ganes ja de començar una nova temporada del Supermatí.
Doncs nosaltres també d'escoltar-te, Albert. Amb quin temps ens llevem al Baix Empordà i quina és la previsió per aquesta setmana?
Doncs la setmana comença amb una jornada que serà en general força calorosa, amb màximes de 28 a 30 graus, i la responsable n'és una massa d'aire càlida que entre demà i dimecres també ens portarà pols del nord d'Àfrica en suspensió. Pel que fa a l'estat del cel, farà força bon dia, amb alguns núvols de tipus alts que aniran creixent cap a la tarda i seran més abundants a final de la jornada. Tant avui com demà, amb vent de força moderada de component sud durant les tardes. Pels dies vinents, hem d'esperar una major inestabilització del temps passat dimecres, amb possibles precipitacions entre dijous i dissabte i un descens de la temperatura que ens portarà valors més normals per l'època de l'any.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I aquest no falla mai, temporada rere temporada tenim amb nosaltres l'Adrià Pujol, que ens envia el seu comentari.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Ja tornem a ser aquí, ha passat l'estiu, torna a començar la nostra temporada de comentaris de tot aquest equip de Ràdio Capital, que anem fent petits comentaris sobre l'actualitat i que tant ens agrada que us arribin. El meu és una mica el de la roda de cada any. S'ha acabat la temporada, no s'ha acabat ben bé l'estiu, però s'ha acabat la temporada de vacances i ara resta dir, empordanesos i empordaneses estimats, que és quan comença la vostra temporada. Ara és aquella època que, si bé molts de vosaltres, la majoria, ja heu començat a treballar, comença aquella època, deia, en què s'han acabat les cues a les carreteres, poder queda algun cap de setmana que es torna a omplir, però no gaire. S'han acabat les cues, s'han acabat les platges plenes, s'ha acabat el bosc ple de gent amunt i avall amb bicicletes i cotxes i altres estris que hem vist com aquest estiu, que ja era un parell de patinets de cross per les Gavarres. És a dir, comença una vegada més la nostra temporada, l'empordanesa, la que encara fa bon temps, la que al vespre ja t'has d'abrigar una mica, la que el paisatge és net, i una mica, val a dir, encara que sigui un punt egoista, la temporada que el paisatge, que el país, és nostre. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I com sempre aquí al Supermatí tenim la cançó del dia. Avui hem escollit un dels èxits d'aquest estiu. Està el número 2 de la llista, de la primera llista que fem cada setmana, almenys ho estava en l'últim repàs, i avui podem escoltar com a cançó del dia Take My Breath de The Weeknd. I saw the fire in your eyes. You Arribar a un quart de nou del matí, de seguida tornem i ara parlarem amb Judit Lloberol, la gerent del grup Costa Brava Centre.
Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio. A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Dissabte 18 de setembre arriba Begur al Santa Reparada Shopping Night. Vine i aprofita els descomptes del comerç de Begur des de les 11 del matí fins les 11 de la nit. També podràs participar de les activitats de la Festa Major de Santa Reparada i de música ambient i sessions de DJ als principals carrers de la vila. I atenció, per cada compra que facis als comerços de Begur, et regalem una copa de cava als dos locals d'oci nocturn de Begur, la Lluna i el Croac. Dissabte 18 de setembre, Santa Reparada Shopping Night a Begur. No t'ho pots perdre.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Se t'ha passat el termini de preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols? Encara hi ets a temps. Oferim més de 500 places. T'agradaria reciclar els teus coneixements d'alemany, anglès o francès? Fes una matrícula d'actualització. Ets docent? Apunta't al programa PIA+. Si aproves el curs, et sortirà de franc. Has fet B1 de francès i et vas quedar amb les ganes de més? Vine a fer B2.1. Més informació a eoiguixols.cat, al 972 82 16 46 o al 629 55 31 50.
Doncs ara mateix passa mig minut d'un quart de nou del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Tornem de vacances. Obrim temporada Ràdio Capital, obrim temporada d'informació, igual que els alumnes que ara mateix estan preparant-se per anar cap a l'escola. Avui comença el curs 2021-2022 amb novetats, després les repassarem. però el que s'està acabant ja és la temporada turística. Ahir va haver, aquest cap de setmana ha tornat a haver-hi molta gent, i ahir, de nou, cues, moltíssimes cues per tornar a Barcelona, sobretot a la zona dels peatges, que també n'hem de parlar d'aquest tema, del tema dels peatges i del problema de la dificultat de circulació que està suposant la seva gratuïtat, tot i que és cert que un viatge de la Bisbal d'Empordà a Barcelona mateix et costa 10 euros menys, que això, mira, és un avenç si has de baixar per alguna cosa a Barcelona. Però en tot cas, el que volem parlar ara, ara que nosaltres obrim temporada, és de com tanca la temporada el sector turístic, i per això ho fem amb la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Aviam, Judit, dèiem, acabem temporada, però tampoc no ho tenim clar, perquè l'any passat sí que es parlava molt d'aviam si aquesta temporada es pot allargar o no. L'allargarem, la temporada 2021?
Bé, doncs de fet, sí, tenim l'esperança que sí, perquè de fet ja s'ha fet molt bona ocupació durant la primera quinzena, i tot i que avui més o menys comença la normalitat, no? Comença una d'haver menys moviment, les previsions per la segona quinzena són molt positives, per tant, sí, esperem que s'allargui, i si hi ha un bon octubre, el que nosaltres volem és poder allargar-ho fins a l'octubre.
Uh-huh. Aviam, com ha anat, ara em deies, aquesta primera quinzena, les reserves han anat molt bé, és així?
És així. Podríem dir que hem arribat a un 85% d'ocupació en allotjament i un 100% d'afluència en restauració. Per tant, estem molt contents, estem superant molt bé els números de l'any passat.
Però parlem de cap de setmana o durant tota la setmana?
Bé, a veure, durant els mesos de juliol i agost sí que hi ha hagut més moviment entre setmana. Òbviament, ara a partir d'aquesta primera quinzena de setembre hi ha hagut més moviment entre els caps de setmana que no pas entre setmana, perquè hi ha més turista nacional que ja ha començat a treballar i, per tant, ja hem fet les vacances. I falta aquest turista internacional, no?, que ocupi aquests dies entre setmana, però la veritat és que s'han fet molt bons números i esperem que continuï així durant aquesta segona quinzena.
Això és, imagino, també gràcies al que hi ha hagut molt turisme estranger aquest any.
Sí, va tardar en arribar. El juliol, òbviament, ja van començar a arribar sobretot francesos i holandesos, però des d'aquestes últimes 2-3 setmanes el turista internacional ha estat més present aquí al nostre territori.
Per tant, imagino que aquesta temporada no ha tingut res a veure amb la de l'any passat.
No, res a veure. Hem superat molt positivament els números de l'any passat i no m'atreviria a dir que hem igualat el 2019 perquè va ser un molt bon any, però tampoc ens ha faltat gaire, sobretot els mesos de juliol i agost, per arribar-hi.
Déu-n'hi-do, eh? I això...
Sí,
no direm plena pandèmia, però perquè sembla que va a la baixa, no? Toquem fusta, però encara estem en pandèmia.
Sí, molt, molt contents. El fet és aquest, no?, que també ha estat molt difícil treballar, no?, a curt termini per fer previsions, per això, perquè hi havia canvis constants, i tot i així s'ha fet molt bon estiu i molt bons resultats, i esperem que ara que tota la situació sanitària estigui més controlada i que tot vagi a la baixa i que puguem tornar a treballar i a viure amb certa normalitat.
Què fa falta perquè es pugui allargar la temporada? És a dir, si seguim en les condicions actuals es podrà allargar, però toca saber si hi haurà algun rebrot com el de la tardor passada.
Bueno, esperem que no, i que si hi hagi algun rebrot es pugui controlar. A veure, nosaltres ja estem també en una zona de molta temporalitat, per tant, ja és una cosa que vivim cada any, no? I és una lluita constant de poder allargar la temporada per darrere, ja fa molts anys, eh? Que puguin regularitzar d'una altra manera les vacances, com el model francès, que pugui arribar més turista de fora, però bé, ja abans de la pandèmia, els últims 2-3 anys ja allargàvem la temporada i molts establiments ja aguantaven obert fins a mitjans de novembre, i esperem que això pugui continuar almenys així.
Clar, en tot cas, veurem si s'acaba allargant aquesta temporada, com deies, gràcies molt en bona part al turisme internacional. No sé, els turistes que havien de venir a la Costa Brava, quines capacitats o quines restriccions tenien, en el sentit de, per exemple, el passaport sanitari per viatjar ha estat útil, no?, perquè pugui venir gent?
Sí, ha estat útil tot que sigui, no?, controlar que la gent, que el turista internacional que vingués aquí estigués vacunat o que fes les quarantenes en cas de que donés positiu. Tot això s'ha controlat i ha anat bé perquè poguessin arribar fins aquí. Sí que és cert que, per exemple, el mes de juliol, quan algun país veí, no, com els francesos o els anglesos, van recomanar a la població no venir, sí que van patir alguna anul·lació, però també entraven reserves i una cosa compensada a l'altra. Per tant, ha estat un estiu bastant controlat en aquest tema i ha permès que el turista internacional hagi pogut arribar fins aquí.
Què en penseu del passaport sanitari? Perquè seríeu un sector 100% afectat per aquest certificat sanitari per entrar a restaurants, hotels, també la cultura, les discoteques...
A veure, tota cosa que sigui positiva perquè puguin arribar aquí els turistes de manera tranquil·la, nosaltres ho trobem molt bé. El que passa que sí que aquest passaport sanitari ja fa molts i molts mesos que se'n parla i jo crec que ha arribat molt, molt tard. I si hagués arribat abans, no, haguessin fet, per exemple, molt més números durant la primavera que no es va poder fer. Llavors, bueno, tota cosa que s'apliqui per poder millorar aquesta arribada de turista internacional, nosaltres estem oberts.
Uh-huh. Per tant... des del sector, vull dir, des dels sectors de restauració i hotels, vull dir, no veieu cap problema en no poder deixar entrar a persones que no estiguin vacunades, eh? Hi ha molta discussió i no està clar per què no s'aplica.
A veure, creiem que s'hauria de controlar d'una altra manera, no? Que no sigui, com sempre, la restauració il·lustraria que hagi de controlar no? aquest passaport sanitari. És a dir, prou feina tenen en poder treballar amb normalitat diàriament, com per exemple que ara els restaurants hagin de demanar un passaport quan el client arribi. Per tant, nosaltres estem a favor de que es faci aquest passaport perquè puguin arribar fins aquí, però potser s'hauria d'aplicar d'una altra manera, no? Que el control sigui d'una altra manera, no des de la base, diguéssim.
Com es podria fer?
Perdó?
Dic, com es podria fer?
Bé, no ho sé, nosaltres tampoc som especialistes en això, i segurament porta una feina que nosaltres no en tenim coneixement, no? Que pot portar una sèrie de paperassa o de control molt, molt rigorós i molt difícil d'aplicar. Però bé, segurament si es fessin en el moment de fer, no sé, els check-ins de reserves, que no sigui quan hagin d'arribar aquí o fins i tot, no?, quan agafin un vol o quan passin fronteres, no sé, ara m'ho podria inventar mil històries, però sí que creiem que s'hauria de controlar d'una altra manera i que no sigui el restaurador o l'hoteler qui hagi de controlar aquest passaport un cop hagi arribat el turista aquí.
Clar, això també, per exemple, per si estàs reservant un viatge o a altres països, Espanya no, però si reserves un viatge a altres països, quan reserves l'avió i factures, ja et demana, penja aquí els documents necessaris per poder entrar en aquest país, no? Doncs seria una cosa semblant.
Per tant, sí, seria una cosa així. El problema seria potser no aquests turistes que venen en cotxe, no? Aquests que venen de 4 o 5 hores en cotxe, seria molt més difícil de controlar. Però bé, seria aplicar models d'aquest tipus, eh?
Aquest estiu també ha estat, malauradament, l'estiu dels botellons. No sé si perquè n'hi ha hagut més o perquè els mitjans hi han prestat més atenció o precisament perquè no estan les discoteques obertes i necessitàvem trobar alguna distracció, no? Com creieu que ha afectat totes aquestes festes il·legals la imatge de la Costa Brava com a destinació turística?
Doncs malament, ha afectat malament. A veure, botellots sempre hi ha hagut, però no en la quantitat que hem viscut aquest any. I nosaltres creiem que ha estat també perquè l'oci nocturn ha estat tancat i crec que s'hauria pogut controlar tot molt més si l'oci nocturn hagués estat obert, no? Perquè és el mateix que vagis a dinar o a sopar o que puguis anar a fer una copa al vespre i amb controls d'aforament i higiene, i per tant creiem que ha afectat negativament en aquest sentit, i en la imatge, òbviament. Nosaltres a la nostra zona no tenim un turista de botellot, no? I aquest any sí que s'ha donat sobretot per gent jove, però clar, òbviament ha afectat negativament.
Mirem ja més enllà, mirem més enllà de l'octubre. Quines accions es faran aquí a la Costa Brava, a la Costa Brava Centre, per poder promoure el turisme durant tota la tardor i durant l'hivern?
Bé, el que venim fent cada any, a veure, campanyes gastronòmiques, per exemple, durant els mesos de temporada baixa, bé, tot això ja s'ha anat fent, fer accions a l'estranger quan es pugui, no?, per poder promoure i promocionar la Costa Brava. Per tant, això ja ho venim fent de fa molts anys i ho continuem fent per poder desestacionalitzar la zona i promocionar-la com una destinació turística de qualitat.
Sí, clar, passa que potser estem desentrenats, no?, d'això, de poder fer coses més enllà de la temporada, perquè l'any passat la temporada baixa va ser inexistent.
Sí, clar, és molt difícil poder fer objectius, no?, per a curt termini o a mig termini davant la situació que estem, no?, que no sabem si comentàvem abans, si hi ha un altre rebrot. Per tant, estem molt a l'expectativa de molt treballar el dia a dia del que pugui anar passant i fer-ho de la millor manera possible.
Molt bé, doncs, Judit Lloberol. Ah, no, li volia preguntar també, perquè això també ens està cridant molt l'atenció, a tothom. Això ens té perplexos a tothom. Que és la qüestió dels peatges. Vull dir, patiu pel fet que sigui molt més difícil arribar fins aquí i vingui menys gent? Perquè és que és increïble la quantitat de cues que es generen un cop s'han baixat els peatges i ja no s'ha de pagar.
Sí, no crec que afecti molt negativament a l'hora que la gent vingui aquí, perquè aquí hi ha molta segona residència de gent que ve a Barcelona i ha vingut sempre i les cues sempre hi han sigut, no? Potser no com ara, però tampoc estem parlant que hagi afectat molt negativament a l'hora de que puguin arribar fins aquí. No ha estat una afectació molt, molt gran.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Judit Lloberol, gerent del grup Costa de la Centa, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Igualment. 3 minuts i 2 quarts de 9, ja sabeu, podeu recuperar aquesta informació, aquesta entrevista, a la nostra web, que és radiocapital.cat. Ara repassem l'actualitat de tot el que afecta aquí al Baix Empordà, i sí, hem de començar parlant per nosaltres abans d'arribar a 2 quarts, després arrencarem l'informatiu, però us hem d'explicar tot el que passarà a Ràdio Capital de l'Empordà durant aquesta temporada. Som-hi. Perquè a Ràdio Capital comencem avui nova temporada, amb il·lusió, moltes novetats a la graella, amb un peu en l'actualitat del Baix Empordà i un altre peu també en la millor música del món i en el millor entreteniment. Mantindrem aquest binomi entre l'actualitat i l'entreteniment i la música. Miquel 40 ens explica detalls de la nova temporada de Ràdio Capital.
La informació del Baix Empordà continuarà sent un dels pilars fonamentals de la nostra programació amb 3 serveis informatius per dia. A primera hora, el Supermatí, que suma el grup d'opinadors les veus de l'exconsellera i presa política Dolors Bassa, de l'economista i politòleg Xavier Ferrer i de l'editor d'Edicions Sidillà, Xavi Cortadelles. Tots 3 complementen un grup format per escriptors, periodistes, advocats, artistes i gestors culturals, tots vinculats amb el Baix Empordà. L'oferta informativa, però, la completen l'informatiu digital del migdia, que recull tota l'actualitat de les darreres hores i que s'envia cada dia a la 1 de la tarda per correu electrònic a més de 3.000 persones. I finalment, el resum informatiu dels vespres en format audiovisual curt, pensat per un públic més jove i que es pot trobar a TikTok i també a Instagram. I encara vinculat a l'actualitat local i comarcal, torna el Govern i Oposició, el programa per debatre sobre els principals temes d'actualitat de cadascun dels pobles de l'Empordà, on ningú, millor que l'alcalde o l'alcaldessa, contrastant les seves polítiques amb el cap de l'oposició. En aquest retorn a l'emissora, el programa de debat es realitzarà des de l'estudi que tenim a Palafrugell i comptarà amb el politòleg bisbalenc Andreu Paneque a la conducció i moderació i en Gerard Escaig, que en serà el coordinador, a més del suport de tota la redacció de l'emissora.
Però la nova temporada no afecta només a la informació, sinó que també té novetats en la programació musical de la ràdio.
Doncs sí, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, en Gonzalo Castañeda i l'Àlex Mata presentaran els èxits més importants dels últims anys i les novetats més interessants del moment. A la tarda s'incorpora Primera Tarda, a partir del mes d'octubre, en aquest cas, amb en Marc Clapés, que estrenarà un nou format i que seguirà una mica la línia de la Xalana i que acostarà la millor música del món amb els millors col·laboradors del món, o almenys els que li han respost que sí. El programa s'emetrà de 5 de la tarda a 8 del vespre de dilluns a divendres i donarà pas a nous espais temàtics que començaran a les 8 i s'allargaran fins a les 9. Per exemple, els dilluns, En Bucle, que servirà per repassar playlists musicals de personatges coneguts. Viatge en el temps per recordar la història més recent i la música que l'acompanya els dimarts. Catalanades, per donar veu a la millor música cantada en català els dimecres, i Fila Indie els dijous amb la música més alternativa.
També torna el No paris de ballar, amb la música salsa més actual de la mar d'en Martí Seguer, i Set de música, un nou espai que condueix en Gonzalo Castañeda els diumenges a partir de les 7 del vespre. Finalment, la resta de la graella la completen programes que ja són en antena a la nostra emissora, com el Negra Nit, A les portes de Troia, Ningú no és perfecte, Ona Jove, Primera llista, Cocodril Club, Selecció Premium o Sugar Radio Show, que condueix el DJ Robin Schulz. Si voleu anar revisant la graella cada dia, podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat/graella.
I per seguir la nostra antena, per seguir tota aquesta programació, al 93.8 de la FM i també a Ràdio Capital. Va, comencem el repàs informatiu, les 8 i 31 minuts. L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat cedir gratuïtament al CatSalut els terrenys on es vol ampliar l'ambulatori, el CAP. Aquesta acció, que permetrà continuar endavant amb el projecte d'ampliació, ha costat 125.000 euros i es va aprovar en l'últim ple extraordinari.
Es tracta d'uns terrenys que estan situats just al costat de l'actual CAP i que ocupen 408 metres quadrats. Tot aquest procés per intentar ampliar el CAP va començar l'octubre del 2019 amb una modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic. Després, al maig del 2020, l'Ajuntament va aprovar un expedient d'expropiació. El secretari de l'Ajuntament, Josep Rovira, apunta que la finca, finalment, va passar a ser propietat del consistori aquest passat 8 de juliol de 2021. Ho va explicar el ple municipal, que va recollir Ràdio Palafrugell.
En bon punt l'Ajuntament la va tenir inscrita, va iniciar l'expedient de bé de domini públic per cessa patrimonial, i es va fer una informació pública de 20 dies hàbils que va concloure el passat 2 de setembre i no hi van haver al·legacions, i per tant ara correspon al ple doncs aprovar aquest expedient de desafectació, que és el punt primer d'aquest acord.
I així, Anna, què ha de passar a partir d'ara?
Rovira explica que ara han de passar 30 dies d'exposició pública. D'aquesta manera serà en el ple municipal del mes d'octubre quan s'aprovarà definitivament la cessió dels terrenys a Salut. En aquest tall, recollit també per la ràdio municipal, el secretari detalla els passos a seguir a partir d'ara.
Un cop hagi acabat aquesta informació pública de 30 dies hàbils, doncs ho portaríem a ple, si haguessin al·legacions la resoldríem, i si no, doncs ho aprovaríem definitivament per cedir al CatSalut aquests terrenys, i trametríem la documentació, s'assignaria el corresponent document de cessió i posteriorment doncs ja el CatSalut ja podria dur a terme l'aprovació de la redacció i aprovació del projecte d'obres, la licitació de les obres i la posterior execució.
Des del consistori recorden que l'ampliació del CAP és un projecte reivindicat durant anys i més necessari que mai, ja que en els darrers 10 anys el nombre de visitants anuals ha incrementat un 36%.
Infarràcia, quan es parla també de grans infraestructures, d'ampliar l'aeroport, de carreteres, de ponts, pel Ter, hi ha coses importants, hi ha coses que s'han de fer, com ampliar les infraestructures sanitàries del Baix Empordà, que s'han de fer i s'han de fer ja. 8 i 33 minuts. Atenció a això, Atenció a això. S'ha detectat diversos intents d'espoli a la ciutat ibèrica d'Ullastret, declarada bé cultural d'interès nacional. Segons explica el Punt Avui, si bé cada any hi ha algun intent de robatori a la zona on està tot aquest conjunt arqueològic, fins i tot alguna vegada s'han enxampat els lladres en plena acció, aquesta és la primera vegada que s'ha intentat dur a terme aquest robatori dins del perímetre de la ciutat ibèrica d'Ullastret.
Des del mateix Museu Arqueològic de Catalunya, el MAC, asseguren que es tracta d'un fet preocupant, ja que els intents de saqueig del mes d'agost passat van afectar nivells arqueològics d'aquest assentament. El responsable del MAC d'Ullastret, Gabriel de Prado, diu que l'incident ha estat posat en coneixement dels agents rurals i també s'ha denunciat als Mossos d'Esquadra. De Prado subratlla que és la primera vegada que detecten els danys que provoquen els detectors de metalls, però per contra no detecten els delinqüents.
Habitualment els espoliadors buscaven material arqueològic al límit del perímetre del jaciment, però mai com fins ara l'havien buscat dins del conjunt arqueològic. De Prado denuncia que han actuat en una zona amagada per la vegetació i de difícil vigilància. I tots els forats que han trobat els lladres s'han fet en zones cobertes pels arbres. Sembla que s'ha dut a terme tot amb molta cura i coneixement, no?
Exacte. De Prado fins i tot destaca que els presumptes lladres van tenir precaució de tornar a tapar els 30 forats d'entre 4 i 30 centímetres de profunditat i, en alguns casos, fins i tot la brossa i la ferralla. La incertesa en aquests moments rau en el fet que, com assegura De Prado, no poden saber amb exactitud si s'han endut objectes de valor perquè ha afectat nivells de gran valor històric i arqueològic. Segons la llei vigent, si s'enxampa una persona en plena acció i amb material espoliat per valor de 400 euros, aquesta podria ser jutjada per la via penal. Des del MAC s'està treballant per millorar les mesures de seguretat, ampliant el circuit de càmeres de seguretat exterior. L'objectiu és poder evitar actuacions arqueològiques no autoritzades que poden provocar danys irreparables en el patrimoni.
Verges iniciarà aquest 13 de setembre un diàleg i debat sobre el model comercial i econòmic de la vila entre els veïns i les veïnes del poble. L'objectiu és identificar quins són els reptes que el futur ens planteja i com s'hi podria donar resposta, Eugènia.
El programa es diu Estratègia Verges i està finançat per la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Verges i té tres fases. D'una banda, del 13 al 26 de setembre, al web de l'Ajuntament hi haurà una enquesta sobre el teixit comercial del poble. Serà una enquesta pels comerciants o empresaris i una altra pels veïns i veïnes.
I després quedaran dues fases.
Exacte. La segona fase seran uns diàlegs sobre el model comercial i econòmic que es vol. Serà del 14 al 21 d'octubre a la sala polivalent de l'Ajuntament i finalment el 30 d'octubre es farà la presentació dels resultats amb uns documents que definiran les línies estratègiques treballades.
Gràcies, Eugenio Güell. Esperem, com dèiem, poder-ne parlar d'aquí poc amb l'alcalde aquí al Supermatí. Una cinquantena de persones estrangeres s'han unit en la plataforma internacional de SOS Costa Brava.
Exacte, l'entitat SOS Costa Brava ha estrenat aquest dissabte una plataforma internacional, on ja s'hi han unit una cinquantena d'estrangers de diversos països com França, Estats Units o Alemanya. L'objectiu és que aquests voluntaris, conscienciats amb el patrimoni ambiental del litoral gironí, s'impliquin en accions de defensa del territori. Aquest dissabte una cinquantena de persones han organitzat una recollida d'escombraries a la desembocadura del Ridaura, a Platja d'Aro. L'entitat mediambiental centra les accions en la preservació de les pinedes, desembocadures i altres espais naturals que hi ha als nuclis urbans. Una de les membres de la plataforma, Irene Gisbert, ha explicat que aquesta iniciativa va sortir arran d'una acció de protesta per defensar la preservació de la zona del Ridaura, on s'hi van voler unir els estrangers conscienciats amb el medi.
Porten molts anys aquí, s'estimen molt el territori i a més tenen una consciència ecològica important, però no els costa comunicar-se i volien saber com ho podien fer. Llavors els van proposar, de fet era una mica la seva idea, de crear uns amics internacionals de la Costa Brava on puguin entrar tots, no només de Platja d'Aro sinó de tota la costa. I avui és el primer acte que hem fet i han vingut unes 50 persones de diferents nacionalitats.
Doncs està bé que s'uneixin diverses persones per defensar el territori, just mira, del que parlàvem abans, de la defensa del territori en el sentit més ampli. Encara parlant de la Costa Brava, el documental La tramuntana justa, el batec de la Costa Brava, ha guanyat el premi al millor documental de la categoria Biografies, al Terres Festival. El lliurament de premis va ser la setmana passada i es podia seguir online.
El Terres Festival pertany al circuit internacional Committee of Tourist Film Festival i es va celebrar del 3 a l'11 de setembre a Tortosa. La tramuntana justa al batec de la Costa Brava ha estat dirigit pel periodista i patró de la Fundació Josep Puigbó. Competia en 21 produccions més i el jurat ha valorat tant la qualitat tècnica de la producció com el clima emocional que desprèn. A més, ha estat promogut per la Fundació Jordi Comas Matamala i produït per Ondatia Comunicació.
Dóna'ns detall d'aquest documental guanyador.
Porta el mateix títol del llibre publicat l'abril de 2013, 5 mesos després del traspàs de l'empresari hoteler Jordi Comas. L'audiovisual actualitza els continguts d'aquell volum i tracta el futur de la Costa Brava des d'una òptica transversal i multidisciplinària amb la figura de Comas com a fil conductor. El documental ha comptat amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Fundació La Caixa.
20 minuts i seran les 9 del matí. Aquest divendres a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell es farà un acte d'homenatge a la figura de Josep Lois, vinculat a Palafrugell perquè treballava a l'Ajuntament des de l'any 1988 i per la seva implicació en els esdeveniments culturals i fotogràfics del municipi.
El delineant Josep Lois i Clemente, funcionari des de l'any 1988 de l'Ajuntament de Palafrugell, va morir el passat 29 d'abril a l'edat de 59 anys, després de mesos d'incansable lluita contra la Covid-19. A banda de la seva tasca professional, també havia destacat pel conreu de la fotografia, una afició que el va portar a guanyar diversos premis de caràcter nacional i internacional, així com rellevants mencions en concursos fotogràfics.
I després de provar diferents disciplines plàstiques, com la pintura, el dibuix, la caricatura, fins i tot el disseny gràfic, va decidir deixar tot això de banda i centrar-se en la fotografia, participant en el seu primer concurs fotogràfic, el Vila de Palamós. Era l'any 1990. Des d'aquell moment es convertirà en un emprenedor en noves tècniques, va col·laborar fent reportatges fotogràfics d'ambient social i cultural pel fons fotogràfic del Servei d'Arxiu Municipal de Palamós i també per alguns mitjans de comunicació del Baix Empordà, oi?
Sí, i actualment era el president de l'associació fotogràfica Cine Club Bahia de Palamós, a més de membre i artista de diversos col·lectius culturals. També va ser autor del llibre titulat Mar i Terra, Palamós, Calonja i Vall-llobrega, pertanyent a una col·lecció entorn de les comarques gironines i el patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental.
I acabarem el repàs de la informació del Baix Empordà cap a Calella de Palafrugell. Perquè l'Associació de Veïns... Ara, baixarem la sintonia. L'Associació de Veïns i Amics de Calella celebra el seu 60è aniversari amb una publicació sobre la seva història.
Sí, durant aquest estiu s'han fet diverses activitats per celebrar la commemoració del 60è aniversari, com per exemple el mural que pinta l'artista palafrugellenca Rosa Aguiló al costat de l'entrada de l'entitat, o l'edició de 3 punts del llibre amb aquarel·les de Rosa Gelpí Monasterio. No obstant, l'acte més destacat va fer-se el passat divendres 10 de setembre en la presentació d'una publicació, en format d'opuscle, que inclou una breu història de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. En aquesta publicació hi han col·laborat l'exdirectora de Fundació Josep Pla, Anna Aguiló, el músic Ricard Gili, el gerent de la Fundació Ernest Morató, Jordi Torró, la historiadora d'art Mariona Seguranyes, l'escriptor Jordi Arbonès i l'activista cultural Guillem Terribas, entre d'altres.
També és una qüestió de la que hem de parlar, d'aquesta publicació que s'ha fet sobre l'aniversari de l'Associació Amics de Calella. De seguida tornem i ho farem parlant amb la Mar Coll, que ens porta un altre personatge del Baix Empordà. 8:43.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. L'Ajuntament de Pals t'informa.
Ja pots consultar tant a pals.cat com a l'Instagram de l'Ajuntament de Pals el calendari de les activitats esportives que realitzaran aquest curs 2021-2022 amb inici el dia 20 de setembre al Pavelló Poliesportiu de Pals.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24
24 hores de música alternativa, relaxada, diferent.
Diferent.
24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Acabem d'arribar a 3:15 del matí. Estrenem temporada del Supermatí i, com vam fer el curs passat, cada dilluns a aquesta hora connectarem amb la Marc Coll per escoltar les veus de l'Empordà. Marc, què tal? Com estàs? Benvinguda a les vacances.
Hola, bon dia, Dani. Què tal? Com estàs? Com han anat les vacances?
Bé, mira, ganes de tornar també i ja hem fet el primer Supermatí pràcticament.
Ja el tenim.
Alguna novetat? Recordem de què anava aquesta secció, eh? Cada dia escoltem persones rellevants, veus rellevants que no apareixen en l'actualitat però que és important d'escoltar aquí a casa nostra, al Baix Empordà, no? Alguna novetat?
No, exactament. Com l'any passat, com bé deies, en aquesta secció donarem veu a gent vinculada amb el Baix Empordà des de diferents àmbits, ja sigui el cultural, el gastronòmic, l'esportiu, el social, o molts d'altres que anem descobrint, ja saps, aquí sempre, Dani. Mm-hmm. Llavors veurem la seva relació amb la comarca i conversarem amb aquesta persona perquè ens expliqui a què es dedica o què fa que sigui interessant d'explicar i la vinculació que té, sobretot amb el Baix Empordà en aquest cas.
I amb qui estrenem temporada?
Doncs mira, doncs avui tenim amb nosaltres l'Emma Stratton, que és una jove pianista de pals amb una prometedora carrera musical per endavant. Bon dia, Emma, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies. Bé.
Emma, ara comentàvem en Dani que en aquesta secció descobrim gent que té vinculació amb el Baix Empordà. En el teu cas, la teva relació amb l'Empordà és de naixement, ja que ets de tota la vida de pals, però ara mateix et trobes estudiant a l'estranger, oi?
Exacte, just ara mateix, per molts pocs dies, doncs estic vivint a Hamburg per estudiar el màster de piano, que comença l'octubre, però tota la meva formació d'abans i l'escola i tot sempre ha sigut a l'Empordà i a Catalunya. Per tant, doncs crec que és un bon motiu, no?, per parlar una mica d'això.
Doncs sí, més a més, estudiar aquest màster que comentes aquí és un pas molt important en la teva formació com a pianista professional, imagino, no?, per tu.
Exacte, per nosaltres, bueno, el món de la cultura i de la música, diguéssim, a Alemanya concretament, que és on em trobo, doncs està molt bé, i llavors crec que és necessari per qualsevol disciplina doncs sortir una mica, no, de la zona de confort i canviar d'aires, conèixer nous professors, noves experiències, i per això creia que, doncs, que era una bona oportunitat per fer-ho.
I seguir creixent, com bé dius. Perquè anem als teus inicis, Emma, si et sembla. Com va començar la teva relació amb la música? No sé si vens d'una família de músics o simplement ho vas provar i et va agradar fins a dia d'avui.
Exacte, jo, bueno, amb 6 anys, no, la meva mare típica em va apuntar a el que ella, no, li agradava, que era la música i la dansa clàssica, que vaig començar per afegir-hi les dues coses. I això em va portar a fer la roda d'instruments a l'Escola de Música de Palafrugell, i sempre diu aquesta frase, no?, que quan vam sortir de l'escola li vaig dir: vull fer piano, vull començar ara. Per tant, realment ho vaig tenir molt clar, i diguéssim, fins als 11 anys em vaig formar a l'Escola de Música de Palafrugell amb la Gemma Balmanya, a qui l'estic profundament agraïda, no?, perquè realment quan som petits, no?, si no hi ha un bon entorn familiar i un bon professor al darrere, és molt difícil llavors realment seguir.
Clar, és que realment imagino que compaginar, no?, amb la vida escolar en aquesta edat, com bé comentaves que vas començar tu, i la vida també de voler-te dedicar, tu que ho tenies tan clar, com bé deies, no?, el piano, ha de ser complicat. Imagino que a banda de la Gemma, com bé deies, suposo que tots els professors que t'han anat acompanyant han ajudat d'alguna manera.
Exacte. Bueno, en el meu cas, la veritat és que vaig fer una infantesa, diguéssim, normal dintre del que cap, i molt feliç, no?, que els meus pares també tenien molt clar, doncs, que encara que et dediquis a aquesta disciplina, doncs, has de tenir amics, has de fer, no?, la vida de nena, has de tenir aquesta experiència, diguéssim, de la infantesa. I vaig tenir la sort, això, que la Gemma em va saber guiar molt bé, i sempre li estic molt agraïda. De fet, encara ara tenim molt de contacte, i ella va fer el contacte amb Carlota Garriga, que, bueno, la directora de l'Acadèmia Marshall, que és on vaig estudiar després fins als 18 anys, que també té una vinculació amb l'Empordà, perquè des de fa molts anys que té segona residència a Pals. Per tant, tot va connectat i vaig anar fent les passes, no?, d'aquesta manera.
Home, bé, deies, no, vas iniciar els teus estudis aquí a l'Escola de Música de Palafrugell, i sí que més endavant, doncs, no, vas seguir estudiant a l'ESMUC a Barcelona. Creus, tu personalment, no, que el fet de viure a l'Empordà va limitar d'alguna forma els teus estudis, o et va resultar més difícil que companys teus de l'ESMUC, que des de petits havien disposat d'una oferta cultural, com per exemple una gran ciutat com és Barcelona?
Clar, exacte, és el que deia, no? Quan ets petit, realment, si no tens un bon professor i un bon entorn familiar, per tu mateix, diguéssim, és impossible, no? Seguir, llavors, com sempre, estic també molt agraïda als meus pares, no? Perquè, de fet, entre els 11 i els 18 anys, que és quan vaig estar anant a Barcelona, doncs la meva mare i jo després a l'institut i després a treballar, doncs anàvem al cotxe un o dos cops per setmana cap a Barcelona, fèiem 3 hores i mitja de classe, després tornàvem, arribàvem a la nit, deures, per tant, realment és això, no? Quan tu ets petit, si no tens un bon entorn, realment és impossible, per tant, estic molt contenta. I després sí que a partir de l'ESMUC, doncs, bueno, com normal, no? La vida universitària, ja vaig tenir un pis allà i vaig poder viure allà, que va ser molt més còmode.
Totalment, però déu-n'hi-do compaginar, com bé deies tu, no, amb aquests horaris, les dues coses. Realment tenies clar que et volies dedicar a això, i abans em comentaves, quan vas entrar a l'Escola de Música de Palafrugell, tu tenies clar que volies ser pianista, o et vas plantejar en algun altre moment, perquè el món musical és molt ampli realment, no? Si en algun moment t'has plantejat canviar de camí, o sempre has tingut clar que era el piano?
La veritat és que jo des de sempre he sigut, no, al piano, i que volia ser pianista, i tot, diguéssim, ha girat entorn al piano i aquesta professió. Per tant, si vaig començar això amb el piano, realment tenia molt clar, llavors amb els professors, no, van anar veient que realment se'm donava bé, per dir-ho així, llavors vam anar fent petites passes, i això, sempre realment el camí l'he tingut molt clar, i mai ni m'he distanciat ni he volgut canviar de projecte, per dir-ho així.
Bueno, això també és una de les coses que ha aconseguit, no?, que estiguis on estàs a dia d'avui. I a mi m'agradaria saber, Emma, tu et dediques només a la interpretació, o compons temes propis també en el món del piano?
Jo, en el meu cas, em dedico només a la interpretació. Diguéssim, la composició es pot combinar, però és una altra disciplina que jo personalment de moment no he tocat, i no, de moment no tinc intenció, per dir-ho així. Jo ara estic 100% centrada en la interpretació, no?, perquè és l'edat de fer-ho, no?, i de fer tots aquests concerts, concursos i tots aquests reptes. I també el que m'agrada molt és la docència relacionada amb el piano, que també ho faig, i és una cosa que m'agradaria combinar, diguéssim, en el futur, no?, i també desenvolupar projectes, però tot en el món aquest de la interpretació del piano.
I com ho fas per, o sigui, a l'hora d'interpretar diferents artistes, quina és la forma d'afrontar la partitura? Canvia, o com ho treballes tu?
Bé, doncs nosaltres sempre tenim, no, la partitura, que és com el manual, no, la base de l'hora d'interpretar, però òbviament després hi ha una part subjectiva, no, que posa cada artista, també depèn del professor que tens, pot tenir uns gustos o uns altres, i també cada interpretació realment és única. Quan surts a tocar en un concert, depèn també de la connexió que tens amb el públic aquell dia, o com et sents, el que estàs vivint en aquell moment, o el que sigui, doncs al final és una obra d'art, no? I per tant mai és la mateixa, i sempre és diferent, i també és la gràcia, no? de veure què hi ha de nou aquell dia, o què pots aportar.
O sigui, realment, Emma, si el públic repeteix, no? Vull dir, et veu en diferents no? Vull dir, en diferents concerts o festivals, la mateixa peça la sentirà interpretada de forma diferent, no? Com dius?
Exacte, sempre hi ha una base, no?, que la peça és la mateixa, l'estil és el mateix, però exacte, sempre hi ha alguns petits detalls que canvien, i fins i tot l'oient no sempre és el mateix, no sempre està vivint el mateix o sentint el mateix quan t'escolta. Per tant, realment escoltar una peça dues vegades no vol dir escoltar dues vegades exactament el mateix com si fos un CD, no?
Imagino també hi ha tot el sentiment que, clar, que hi poses, com el dia que tens. Imagino que hi ha moltíssimes coses que afecten a l'hora d'interpretar, que és més complicat del que sembla interpretar una cançó d'un altre compositor.
Exacte, al final som humans, no? I també hi ha diferents factors que influeixen, però sí, sempre la partitura, diguéssim, és la base, i això és el que al final, diguéssim, ens ajuda, no?, a saber com hem d'interpretar una cosa o l'altra.
A mi també m'agradaria preguntar-te, Emma, ja que parlem, no, del Baix Empordà i la teva vinculació, aquest estiu vas poder actuar a Vilabertran al Festival Xobertiada. Què significa poder actuar en aquest festival per tu? No sé si t'ha obert moltes portes a l'àmbit professional.
Home, la veritat és que realment va ser una gran oportunitat per mi i un salt, i realment en tenia moltes ganes. I al final és el que dic, no? Quan et dediques a qualsevol disciplina, en aquest cas la música, hi ha una part, diguéssim, de talent, òbviament una gran part d'esforç i de treball i de constància, però també hi ha una part de sort i de contactes, que diguem. I en el meu cas vaig tenir la sort que en el meu recital de final de grau a l'ESMUC va venir a escoltar-me el director de la Schubertiana per casualitat, no? Allò que va veure la programació i li va agradar, llavors vam fer el contacte i em va proposar de fer això, no? Per tant, realment va ser una sort i vaig voler realment aprofitar aquesta oportunitat, que la veritat és que va anar superbé, ho vaig disfrutar molt, i home, a posar el currículum que he pogut actuar en aquest festival, doncs realment és un honor per mi. Espero poder seguir col·laborant amb aquest festival doncs molt de temps.
No, i comentar també i aprofitar que realment aquí a casa nostra, a l'Empordà, hi ha molts festivals i hi ha molta gent com tu, per exemple, en aquest cas, no, que té molt bones qualitats, i a vegades sembla que haguem d'anar fora per trobar, no, per trobar aquestes coses. Vull dir que aquí a casa també ho tenim.
Justament això justament ho vam parlar, no?, quan vam parlar per primera vegada per telèfon l'altre dia, que de vegades, òbviament, aquí hi ha, no només parlant d'artistes i músics, sinó en general en totes les disciplines, aquí hi ha qualitat, hi ha molt bona formació, no? De vegades potser la gestió el que falla, no? I cada vegada sembla que els artistes o les persones que fan coses bé, entre cometes, doncs només són la gent de fora, no? Asiàtics, russos, el que sigui. I crec que també és important, no?, de tant en tant, doncs buscar el que hi ha a casa nostra, que al final doncs també hi ha persones que s'estan formant molt bé. I jo sempre ho dic, que tot i que ara creia que era el moment també de marxar, he tingut una molt bona formació tant a l'ESMUC com a l'Escola de Pels Ocells, com a l'Acadèmia Marshall de Barcelona. Hi ha professorat excel·lent i realment et pots formar molt bé.
I que l'hem d'aprofitar. I ara deies, estàs a Hamburg, no sé què tens pensat un cop acabis aquest màster. Quin és el següent pas? No sé si vols seguir-te formant i actuant a diferents llocs del món, o vols tornar a establir-te aquí a l'Empordà? O això ja ho veus per un futur molt més llunyà?
Sí, exacte. Ara, diguéssim, des del Covid, no?, que hem après tots més a viure en el present i no programar tant, ara, bueno, de moment, diguéssim que el màster oficialment no ha ni començat, perquè comença l'1 d'octubre. Llavors el que vull és a veure com va, no?, a veure cap on em porta la vida també, i sí que hi ha una opció de, ara des del màster, doncs seguir fent el que es diu el doctorat de piano, no?, que seria doncs un pas més, no?, per tenir un títol més elevat, per dir-ho així, també tornar a combinar-ho. Està clar que ara estic aquí, però per exemple al desembre faré un concert segurament a Sant Antoni de Calonge, per tant la meva idea és anar combinant els estudis amb concerts i les oportunitats que vagin sorgint.
I, no, i a més diu Sant Antoni, o sigui que aniràs tornant cap aquí, els concerts també vindran cap a casa. Podrem
Exacte.
Gaudir, no?, aquí a casa.
Exacte. Sí, que sí, en tinc moltes ganes.
I també abans deies pedagogia, també t'estàs formant, és que això ho trobo, a vegades trobo que no, que compaginar dues facetes també és complicat, no sé si també, en aquest cas parlant de futur, tens pensat també portar aquests estudis per algun costat, o de moment estàs centrada totalment amb el piano i ja més endavant ja veuràs si t'ho planteges?
Exacte, el tema de la pedagogia sí que hi ha una carrera a part, però en el meu cas jo realment aprenc molt dels professors d'interpretació, no? Jo, al final la pedagogia seria en la interpretació, que és el que faig ara també, ho combino i el que faria en el futur. Llavors realment es combina molt bé, no? Perquè quan jo ensenyo, diguéssim, també aprenc, és d'alumne, no? També, i els professors que m'ensenyen a mi, doncs també agafo, que més m'agrada per jo poder-ho transmetre i jo aplicar-ho llavors també en el meu estudi i en la meva carrera, diguéssim, com a interpretació. Per tant, és una bona combinació realment, m'aporta molt.
No, clar, realment no hi ha ningú, no hi ha millor professor en aquest cas en el món de la música que algú que s'hi dediqui, jo crec, perquè al final acabes ensenyant els teus coneixements doncs a les futures generacions.
Exacte, i és una disciplina molt específica, llavors realment a mi m'agrada, no?, absorbir ara tot el que puc dels meus professors, que com he dit hi ha un professorat excel·lent en aquest país, i llavors jo també poder-ho transmetre amb la meva aportació, diguéssim, subjectiva a la generació que puja, per dir-ho així.
Molt, que realment tu ets molt jove i la generació que puja, però tu encara et queda molt futur, molts concerts, estudiar molt i aprofitar també que estàs ara mateix a Hamburg, i esperem Emma, tornar-te a tenir casa ben aviat, tot i que deies al desembre. La data se sap, Emma, per si algú et vol venir a veure aquí a Sant Antoni,
encara
que tenim
no
a prop.
Se sap exactament, però encara no se sap exactament la data, però ho publicaré a les xarxes de seguida. No tardarà massa en tancar-se, per tant, per tothom qui vulgui, doncs, bueno, les meves xarxes de Emma Estrato a Instagram i al Facebook i ho podràs trobar allà.